Les 9, en aquesta hora, comença el ple del Parlament, que avui ha de tombar l'intent de l'esquerra de salvar la llei de memòria democràtica. El PP i Vox han presentat una esmena a la totalitat al text alternatiu a la derogació que ha presentat l'oposició. El ple, però, comença ara amb la sessió de control, amb el turisme, l'habitatge i la migració com a protagonistes. Seguint aquesta sessió d'avui, hi ha Aina Morales. Bon dia, Aina.
Bon dia. La presidenta del govern haurà de respondre sobre actualitat internacional, mobilitat, regularització de migrants, entre d'altres. A l'ordre del dia també hi ha la compareixença del vicepresident Antoni Costa per argumentar el rebuig del seu executiu a la reforma del sistema de finançament que planteja el govern central. La part legislativa del ple d'avui només té un punt i és l'esmena a la totalitat al text de l'esquerra per mirar de salvar la llei de memòria democràtica. Avui, PP i Vox tornaran a unir forces en la seva intenció de derogar aquesta llei de memòria democràtica. En aquesta hora està previst l'inici del ple. Diputats i diputades continuen entrant dins la sala de les cariàtides per ocupar els seus escons.
Gràcies, Aina. Estarem pendents d'aquest ple del Parlament, que començarà només d'aquí uns minuts. I també avui haurem de seguir el debat al Congrés dels Diputats, on s'ha de debatre la presa en consideració perquè Formentera pugui tenir el senador propi a través d'una reforma de la Constitució. La proposta la defensaran a la Cambra Baixa diputats del Parlament.
Una d'elles, Pilar Costa, que va ser senadora entre els anys 1996 i 1999, en una entrevista a l'Informatiu Matí ha reclamat que és de justícia que la iniciativa prosperi.
El que ha quedat a la Constitució en aquests moments és un anacronisme que esperem que se corregeixi. I vull dir que, bé, som optimistes i estem esperançats perquè és la primera vegada que s'arriba tan lluny després de 30 anys d'estar reclamant el mateix.
És una reivindicació històrica que per primera vegada se sotmetrà a votació al Congrés dels Diputats i que, si no hi ha sorpreses, tindrà el suport institucional de tots els partits, a excepció de Vots.
També de la política, notícia que han sabut avui matí, que vos avançàvem fa uns minuts, sumar Mas Madrid, Comuns i Esquerra Unida anuncien que es presentaran en coalició a les pròximes eleccions generals.
Les formacions tenen previst presentar aquesta aliança d'esquerres el proper 21 de febrer en un acte que tindrà lloc a Madrid. Els quatre partits ja es varen presentar plegats a les darreres eleccions generals, junt amb altres formacions també d'esquerra, però regionalistes. En el cas de les Balears, es varen integrar Més per Mallorca i Més per Menorca. De fet, el número 1 de la coalició a les Illes va ser Vicenç Vidal, destacat membre dels ecosobiranistes de Mallorca, que va fer-se amb l'escó i actualment és diputat. Aquestes dues formacions de les Balears, però, de moment no s'han pronunciat al respecte de si s'integraran o no a la coalició que se presenta dia 21 de febrer.
I avui, alguns dels veïns desallotjats de Cala Sant Esteve podrien tornar a casa seva. L'Ajuntament ha inspeccionat 26 cases i aquest dimarts actualitzarà els casos on hi hagi aquesta possibilitat.
També avui començaran les revisions a algunes cases del Fonduco. De moment hi ha 46 persones que han notificat que no tenen alternativa residencial i haurien de ser reubicades, però s'espera que amb aquesta revisió el nombre disminueixi. Per a aquells que no puguin tornar de moment, el consistori ha arribat a un acord amb Asome per la cessió gratuïta d'una bateria d'apartaments a Cala Blanca i també els apartaments Royal des Castell.
I per cert que un accident a la carretera de Llucmajor, a l'alçada de l'aeroport, entre un cotxe i una moto, ha provocat importants retencions en aquesta via. En aquesta hora ja s'han retirat els vehicles i, per tant, el trànsit comença a ser més fluid. Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença aquí, a IB3 Ràdio, el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimarts.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts, encetant programa, encetant dimarts,
Ho fem pendents del temps, com és habitual. Com sempre, avisos tant avui com demà per fenòmens costaners. Avís groc, ràfegues de fins a 60 km per hora i ones d'entre 3 i 4 metres d'altura. Seguirem pendents del temps i d'altres qüestions aquesta jornada de dimarts, en què començam parlant dels joves. La memòria del programa Policia Tutor alerta que el consum de vapers entre els menors es duplica. S'ha detectat fins i tot a infants de 10 anys que fumen i un tràfic d'aquests aparells a les escoles, perquè els compren a través d'internet. La majoria dels vapejadors contenen nicotina, substància altament addictiva, fins i tot més que els cigarrets tradicionals, danyant el cervell en desenvolupament i també danyant l'aprenentatge i l'atenció. La nota positiva d'aquest informe és que deixen de créixer els casos de ciberassetjament escolar als centres, d'assetjament en concret, perdoneu, al curs 2024 i 2025. És important dir que és la primera vegada que això passa d'ençà de la pandèmia, però així i tot diuen els agents que són xifres que continuen sent altes. El que crida l'atenció, però, per contra, són els més de 100 protocols oberts per casos d'abús sexual. És, sens dubte, la part més negativa d'aquest informe que avui abordarem amb Rafael Coves. Recordem, ell és coordinador de programes de policia tutor i serà amb nosaltres a partir de les 10. Lligat a aquesta qüestió, parlarem també de l'accés a continguts digitals per part d'infants i adolescents. Joana.
Sí, Marta, bon dia. Entre aquests continguts, vos hem de dir que la pornografia s'ha convertit en una de les primeres, un dels primers contactes amb la sexualitat per a molts de joves, sovint edats massa primerenques i sense cap classe d'acompanyament ni tampoc d'educació. Una realitat que pot tenir conseqüències importantíssimes en el desenvolupament també emocional, afectiu i sexual, i que planteja molts interrogants a les famílies, també als docents i als professionals de la salut. Avui volen parlar d'aquests riscos, trencar tabús i posar llum a una qüestió tan delicada i que preocupa tant i que cada vegada té més repercussió també a la nostra vida quotidiana. Com afecta la pornografia precoç a la manera d'entendre el nostre cos, el consentiment i a les relacions. I doncs, per fer-ho, comptarem avui amb la mirada d'una experta, en aquest cas de la comare Ana Isabel García.
Vos contam també que Comissions Obreres, UGT i el Sindicat dels Maquinistes del Tren han arribat a un acord amb el Ministeri de Transports i desconvoquen la vaga a partir d'avui, Xisco.
Bon dia, Marta. Així es han pogut arribar a un acord que suposa ampliar la plantilla de les empreses públiques Adif i Renfe i un pla de xoc de 1.000 milions d'euros en manteniment durant els propers 5 anys. El ministre de Transports, Òscar Puente, va signar ahir al costat de Comissions Obreres, UGT, i el Sindicat de Maquinistes aquest acord per desconvocar la vaga del ferrocarril, que compta amb una sèrie de millores en la seguretat de la xarxa viària i en les condicions dels treballadors del sector. L'acord implica també incrementar la inversió, com dèiem, en manteniment en 1.800 milions d'euros, així com en la creació de 3.650 llocs d'ocupació i el reforç de la seguretat del ferrocarril públic. Recordam que la vaga estava prevista fins demà dimecres per a tot el personal del sector. Els sindicats minoritaris, com són CGT i el sindicat ferroviari, mantenen aquesta vaga.
Avui pendents també dels resultats dels tècnics i experts en riscos naturals sobre la situació dels veïnats de Cala Sant Esteve a Menorca després del despreniment mortal ocorregut, recordeu, fa uns dies.
Sí, els tècnics de l'Ajuntament del Castell varen revisar ahir 26 cases en aquesta cala i avui mateix estarem pendents de la presentació d'aquests resultats, que en cas que no hi hagi perill de despreniment se'ls aixecarà l'ordre de desallotjament als veïnats, que ja sabeu que no poden anar a casa seva des de que va caure aquella roca tan gran damunt les seves cases. Aquestes tasques de revisió continuaran i demà es produiran noves revisions per part de tècnics a algunes cases de Fonduco, una altra de les zones afectades per aquest despreniment. L'Ajuntament del Castell ha obert la porta també a estudiar cas per cas les situacions dels habitatges que presentin menys perills, menys riscos en aquests indrets.
Sense deixar de banda els efectes del mal temps, perquè continuem pendents de les borrasques a Andalusia, d'aquesta darrera.
Sí, el govern central anuncia ajudes per als afectats de les tempestes d'aquests darrers dies. Així ho va anunciar el president del govern, Pedro Sánchez, a la seva visita ahir a diversos punts de les comunitats afectades. El president del també va aprofitar per reclamar a totes les formacions polítiques un acord d'estat per tal o davant la nova realitat climàtica i per tal d'afrontar-la. A la seva visita a alguns indrets com Villanueva de la Reina, a Jaén, va comprovar els danys provocats per l'aigua.
Nou i nou, frase del dia, moment per a la reflexió.
I de la frase d'avui és de l'actor i productor nord-americà Milton Berle, que un dia va dir que quan les oportunitats no piquen a la teva porta, Construeix-ne una. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock,
knock, knocking on heaven's door. Difícil triar d'aquesta cançó. Quina versió mos agrada més, eh?
Jo sempre Bob Dylan.
Sí? Més que McCartney, més que...
Té més de Guns N' Roses.
O més que Axl Rose, és veritat, sí. No, no sé, eh? M'acostaria triar. En tot cas, aquesta és la nostra cançó del dia, la frase del dia, però també tenim allò del que parla tothom, allò que és trending topic avui dimarts.
I doncs encara seguim en la ressaca de l'huracà Bad Bunny a la Super Bowl.
Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más besos. Y abrazo las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden.
Hom no pot negar que el cantant de reggaeton porto-riqueny va fer història en l'actuació de la mitja part de la Super Bowl d'aquest diumenge nit. 135 milions de persones no es varen perdre Bad Bunny amb aquest homenatge a les seves arrels, que ja s'ha convertit en un símbol de diversitat i d'identitat cultural. Aquest impacte va tenir un efecte inesperat a les aules virtuals, perquè, atenció, segons dades de Duolingo, les classes d'espanyol a l'aplicació d'idiomes van registrar un augment del 35% d'alumnes que van començar a estudiar la llengua just després de la seva actuació, un fenomen que molts ja anomenen precisament efecte Bad Bunny. I la influència d'aquest cantant no només es limita a l'esport ni a l'aprenentatge de llengües, fins i tot en l'àmbit religiós ha fet ressò aquesta actuació de Bad Bunny a la catedral de Sant Patrici durant la homilia de presa de possessió del càrrec com a nou arquebisbe de Nova York. En Ronald Hicks va fer referència precisament a una cançó de Bad Bunny a Nueva York, un gest que ha sorprès i generat molt de comentaris a xarxes sobre com la música popular pot connectar en contextos culturals i espirituals diferents. I així va anar la cosa. Escoltau i mirau.
Si te quieres divertir,
I happen to love this town. So, start spreading the news. I'm starting today. Y a todos ustedes, doy gracias a Dios por compartir nuestra fe en Jesucristo y caminar juntos como hermanos e hermanas. Si te quieres divertir con Encanto y con Primol, solo tienes que vivir un verano en Nueva York.
Així va anar l'arquebisbe de Nova York. Ja ho sabeu, si te quieres divertir con Encanto y con Primor, solo tienes que...
decir o vivir
un verano en Nueva York.
Nueva York.
Nueva York.
Nueva York. Nueva York.
Sorprenentment, vos he de dir que hores després de l'actuació Bad Bunny va esborrar totes les fotos i publicacions del seu compte d'Instagram, va eliminar la seva foto de perfil i només va deixar un enllaç al seu àlbum Debí tirar más fotos, que ara escoltàvem, deixant els seus milions de seguidors intrigats sobre si es tracta d'un retorn a l'estudi per crear un nou àlbum, un descans de les xarxes o una reacció al rebombori que ha envoltat el seu espectacle a la mitja part de la Super Bowl. No sé què en penseu. Tu, com a Bad Bunnista oficial d'aquest programa, Joana Maroto, què en penses?
Bé, ja crec que no ho he de tornar a repetir, però torno a repetir, si vols. No m'he considerat mai Bad Bunnista ni Bad Bunny Lover. Parlaves d'aquest efecte Bad Bunny, però jo crec que hem de dir que és un efecte Benito, perquè després d'aquesta actuació a la Super Bowl, molta de gent que no sabien que no m'hi ha Benito, ara ho sabem.
Per tant, tu no creus que sigui cosa d'un coniet entremaliat?
No, és en Benito. Aquell Benito petit que se va veure també representat en aquesta final de la Super Bowl, en aquell moment en què en Bad Bunny s'acosta un infant, que tots ens pensaven que era aquell nin segrestat per els agents de l'ICE, però que representava en Bad Bunny de petit, fins i tot vestit com ell, en una fotografia...
Era com una metàfora.
Era aquell moment en què el seu... en Benito de gran, no?, li diuen a aquell nin petit... si t'esforces aconseguiràs tot allò que te puguis proposar, així que també aquesta metàfora m'ho va agradar moltíssim. Però és fantàstic que la gent s'apunti a aprendre castellà. Per aventura hi haurà una assignatura específica per aprendre a entendre què diu exactament a vegades en Bad Bunny, perquè jo a vegades m'acosta entendre-lo. I també em pareix fantàstic que a l'Iglesia o allà on siga també se facin referències de les seves cançons. Supos que no se faran referències ni a Perreo ni a Sobeteo, però també està bé, està bé.
No sé de què m'aixerres. Mai he fet ni què has dit.
Bé, les cançons, ahir... Una
Perreo
cosa
i Sobeteo.
Perreo i Sobeteo. És el que deia ahir en Bad Bunny.
Quan diu Najero dels Indies, Cusatx. No? Que seria una manera de...
Que, per cert, va triar una firma espanyola, jo crec que segur que s'esgotarà, aquestes dues peces que duia Bad Bunny de color blanc.
De fet, les va enviar una carta veritat. A tots els treballadors d'Inditex per agrair-los la feina.
De fet, també per xarxa ja s'han encarregat de compartir un vídeo d'aquesta fàbrica de roba on tots els treballadors varen ballar a ritme de Bad Bunny.
Que ha de favorir, perquè és molt oversize.
Va així, la cosa, sí. No, estimada, no. És a dir, quan tens un cos com el meu, tu te pots posar allò que vulguis. Tu pots anar oversize o pots anar...
Perdó, petit parèntesi, perquè ha de donar classe d'estilisme.
No, ho dic perquè jo m'he messejat roba oversize i pareix que t'has copit la mà. És a dir, quan realment...
Això perquè no estàs acostumat
no,
a veure.
No té res a veure,
però
estimada.
Si no marca gens.
Perdó, clar, xerren qualsevol estilista. Oversize només és per gent prima. Gent que tenim una mica de carnositat protuberant, s'oversize encara mos fa més grossos. Perquè històricament hem tingut com a por de marcar les nostres línies de contorn i tots els estilistes diuen que és tot el contrari. Quan més sobrepastens, més estretó has d'anar perquè no te fa segon quin efecte visual. Mirau, és que avui parlàvem de
cas,
com Bad Bunny
i estem acabant
cultural, i
de parlar de classes d'estilisme. En tot cas, 24 hores després, bé, pràcticament 48, hi ha alguna cosa que vos hagi sorprès més d'aquesta actuació? Perquè jo cada vegada que la veig vaig descobrint petites anècdotes, petites coses.
Hem vist molt de vídeos a les xarxes, molta repercussió, moltes opinions, molta... tot. Però, per exemple, jo hi vespre la vaig veure a casa meva, a la televisió, la vaig voler veure de sencera per veure una mica... I la veritat és que, mama, hi ha coses que no m'han agradat, òbviament, no és que pensi que va ser perfecte.
Home,
però
com a
crec
performance...
Que va innovar moltíssim.
Jo crec que com a performance clar, és molt bona.
Mira, I va ser... Bé,
ara estem recuperant aquestes imatges, Joana, i és veritat que hi havia moments molt significatius. Aquests que feien de gespa, que sortien també, sí, agitant les fulles, me va aparèixer... Ara diràs que tots a una funció infantil han fet de gust.
M'ha recordat les típiques funcions escolars, però no a Espanya, sinó
a
Amèrica.
Què t'ha
tocat a tu, fer d'herba? Que diu, me va tocar fer de cactus.
Sí, o de gespa, no? En aquest cas. Bé, continua l'huracà a Bad Bunny, és veritat, 48 hores després.
Ara intrigats, què passa, que no saben si és clar, que
tenim
una cosa d'estratègia, de màrqueting...
És que, fixa't, molt de fronts oberts. El president dels Estats Units enfadat. L'arcbisbe, que fins i tot l'utilitza, no?, la seva homilia com a referent. Les aplicacions que ho estan petant perquè tothom vol aprendre espanyol. Aquesta peça d'Inditex, aquestes dues peces blanc, que probablement s'esgotarà les properes hores. No, si volem analitzar aquesta actuació, podríem tenir per moltes jornades.
Una cosa, Marta, sempre se parla molt de les actuacions de la Super Bowl,
sí,
però tant com d'aquesta, no sé, jo no recordo.
Ahir que dèiem la de la Toya Jackson, la de Janet, i torna a la Toya.
És que tu i jo, per gentació, som molt de la Toya.
Te'n recordes, aquesta? Perquè no hi havia les xarxes socials.
Amb Justin Timberlake, no, sí, de fet, per anar a demanar perdó.
Exactament, posar-li l'estrelleta, en el mugró, recordes?
No, ja la duia ella, posar-li l'estrella.
Ah, és a dir, pensava que era després.
No, el tema és que estava pactat amb en Justin i una vegada més se va demostrar com el patriarcat funciona. Aquí varen cancel·lar, va ser ella, no en Justin, que li va estirar
un jove,
de
Justin Bieber, en aquest cas.
Que va mostrar no els mugrons, sinó...
Ses estrelles.
Exactament. Barres i estrelles de Janet Jackson.
Perquè no hi havia el boom que tenien les xarxes socials ara, perquè si no hagués estat també trending topic. 9:18, en la bona companyia d'Ivan López, Andreu Teulé, Anna Esbarnissú, Jaume Noguera i Yolanda Ruiz, comencem jornada.
Los años sigo dando palos, vendiendo discos como cuadro Frida Kahlo. el perico es blanco. Sí, sí, el tusi racista. No te confundas. No, no, mejor evita. Ey, un chat de cañita en casa de Toñita.
De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio.
Nou i 20 minuts, comença la nostra tertúlia, el repàs a l'actualitat d'avui amb els periodistes. Nekane Don Blas, que just se va incorporar la setmana passada, que no va tenir l'oportunitat de saludar-la, així que ho faig ara de bell nou. Com va, Nekane?
Molt
un gust,
bé, gràcies.
Un gust retrobar-te després d'aquest parèntesi, veritat?
Exactament, molt gràcies.
Sempre costa, tornar...
No, muchísimo,
sempre costa.
Mucha pereza. Volver al Parlamento y volver al... Oh.
I d'avui començarem pel Parlament, sí, per ja, cert, eh? Ja. Inevitablement.
Lo que hay.
Quique Oñate, bon dia.
Bon dia, Marta.
I ens escolta també Joan Carles Rodríguez, tu, el nostre missatge de capçalera. Joan Carles, bon dia.
Què tal? Bon dia i salut, com esteu?
Igualment, tot en ordre per començar. Com feia referència a Nekane Don Blas, i us fa uns instants avui, inevitablement l'actualitat passa per al Parlament. Tenim alguns fronts oberts. El primer d'ells, el ple d'avui dimarts, tombarà l'intent de l'esquerra de poder salvar la llei de memòria democràtica, recordant que el Partit Popular i també Vox van presentar una esmena a la totalitat al text alternatiu en aquesta derogació que ha presentat l'oposició. Abans, això sí, haurà sessió de control, se parlaran d'altres qüestions, de turisme, de regularització de migrants, però el primer dels temes que abordam és aquest. I inevitablement, ja que avui ens retrobam, comença per tu, Nekane, així que avui toca Parlament, i com a experta en la matèria, t'escolt. No sorprèn, però és el tema que abordam, derogació de la llei de memòria democràtica.
Sí, bueno, hoy no se derogará. Hoy lo que se hace es rechazar las enmiendas a la totalidad que presentó. O sea, es el último intento de la izquierda.
Exacte.
Para parar la derogación de la ley de memoria de la que venimos hablando toda la legislatura. Es que hay que acordarse desde dónde venimos. Aquel primer intento de derogación, aceptación a trámite, con el lío que hubo con Gabriel Lesen, con Aurora Picorne, os digamos, toda la legislatura con este tira y afloja entre PP y Vox, que ahora ha cambiado muchísimo el escenario con respecto a cómo empezó la legislatura. Ahora, el PP no tendría ningún problema en derogar la ley de memoria democrática, que sí que tuvo ciertos apuros al principio de la legislatura, era un asunto que le incomodaba. Ahora mismo la liquidaría el PP directamente sin necesidad de recurrir a Vox, porque las cosas han cambiado mucho, como se ha visto en Extremadura y en Aragón. Bueno, a mí me parece que es un gravísimo error derogar la ley de memoria, porque es un avance, y eso... Y hay que precisar que se mantiene la ley de fosas, es decir, el plan de recuperación de cadáveres se mantendrá. Hay que recordar que esta ley de memoria se presentó con unas cuestiones específicas que finalmente luego salieron por unos intereses, por una pelea entre PSOE y MES en la anterior legislatura. Es decir, MES sacó adelante la ley de fosas por unanimidad y el PSOE quería tener su ley de memoria. Vale, esto es así, pero aún así a mí me parece un error. Aunque sean estas las circunstancias en las que se aprobó, me parece un error dar un paso atrás en derechos democráticos. I esto es dar un paso atrás en derechos democráticos.
Tot i que se manté, com tu dius, la llei de fosses, hi ha matisos dins
sí,
lo que és aquesta...
Sí, hi ha una ley nacional, o sea, ley estatal de memoria democrática, vale, perfecto, estamos amparados por la ley estatal, pero a mí me parece un error que se derogue una ley que o sea, ¿qué daño hace? Es un retroceso en derechos y no aporta absolutamente nada. Y los argumentos de Vox de que esta es una ley de odio, el odio, creo que está bien claro quién está lanzando los mensajes de odio ahora mismo en el debate político de Baleares y de España.
Degut a la complexitat, no?, que té aquesta derogació, que com bé explicava Nekane, no és la primera vegada que en parlam, sinó que d'una coa molt llarga, de mesos enrere. Com a misser, Joan Carles, la teva opinió al respecte, quina primera lectura fas?
Bueno, previsible, esperat... Perdona, tinc un poc de reverb que m'escolta ja mateix.
Si vols, te pots llevar els auriculars i després te'ls tornes a posar si tens problemes. Endavant.
A veure, si t'escolta així. Perdoneu. No, el que deia és que, efectivament, era el previsible, era l'esperat en aquest cas... es tracta d'aritmètica parlamentària, es tracta d'un joc polític. Aquí el Partit Popular inicialment, hi ha que recordar que Vox és la segona volta que du la derogació, que va dur la derogació de la llei de memòria democràtica. En el primer moment el PP s'hi va oposar i es va alinear amb l'esquerra perquè l'esquerra li aprovés el decret d'inundacions, de zones inundables, i després, quan Vox ho va tornar a dur, sí que ja va aprovar la presa en consideració d'aquesta llei, que si no m'equivoc va ser en octubre. Aquí el que es tracta és de complir els acords de governabilitat en els que havien arribat el Partit Popular i Vox, i com molt bé indicava Nane Cane, que en un moment en què estem a un any de les eleccions, on tot apunta a que el Partit Popular a les Illes Balears s'haurà d'entendre amb Vox en formar govern. Ahir Manuela Canyades deia que per les seus comptes era que esperaven arribar a 12 diputats a les Illes Balears. Per tant, en aquest context, el que està clar és que el PP no pot obrir un altre front amb Vox, no pot tensar més la corda, perquè a més recordem que té uns pressupostos pendents d'aprovar, i aquests pressupostos només els podrà aprovar amb Vox. Per tant, jo penso que aquesta és una qüestió que avui inclús passarà desapercebuda dins del debat parlamentari, sobretot quan és el primer dimarts de Parlament després de les eleccions a Aragó, on el PSOE ha obtingut un mínim històric, on el PP ha guanyat però perdent d'on escons, i sobretot on Vox duplica el seu resultat. Per tant, avui Vox arribarà al Parlament amb el pit inflat, i no crec que aquesta sigui la qüestió que més transcendeixi, perquè ja va tenir el seu moment protagonista, si recordeu, i com ho ha citat Nane Cane, en el moment en què hi va aquella tensió entre en Mercedes Garrigo i en Gabriel Lecent, que no volia cap signe polític a la mesa del Parlament. I per tant, jo penso que avui l'ús parat, i hi haurà més escenaris, perquè encara s'ha de derogar efectivament la llei de memòria democràtica de les Illes Balears, perquè com ven de Nane Cane, ja hi ha una llei de fosses, ja hi ha una llei estatal. Per tant, joc polític.
Per això és una pena, perquè evidencia precisament això que estava comentant Nane Cane, no? És a dir, quan s'aprova la llei de memòria democràtica a Balears i la llei de fosses, d'alguna manera el PP fa una passa d'alguna manera per reconciliar-se amb un passat que, vulguem o no, doncs, no, li costa mirar cap enrere, no? En aquest cas concret. I jo crec que era una línia que s'estava avançant positivament cap a una reconciliació realment sobre aquest passat, que, vulguem o no, està obert encara i ara més. És vera que la llei, o que des de les esquerres, troc que jo he acabat embafat, igual que molt de temes, perquè quan s'arriba se xerra d'una manera política de certs temes que venien lluitant-se de la societat civil, pues acaben embafant, sobretot si estàs tot el dia cobrint això o estàs interessat en el tema. Però és una pena, ja m'ho fa molta pena, sincerament. És vera que la llei de fosses se manté de moment, ja veurem si a nivell central canvia el govern i mos trobàvem, no sé. Igualment
que
no s'ha arribat a la resta de la península, no s'ha arribat en el punt de desenvolupament d'una llei de fosses com a Balears.
No, és que
perquè realment queda molt poc per acabar-la.
O sea, jo crec que ni siquiera Vox ha puesto problemes para que se ponga en marcha la llei de fosses, que hay una diferència entre la llei de fosses i la de memòria. La fosses la votó el PP.
Sí, exactament. Exacte,
i con Marga Proens muy directamente en primera fila, porque entonces era la portavoz parlamentaria en unos momentos extremadamente complicados para el PP. Y es una ley que tramitó incluso el consejero Juan Manuel Lafuente, que uno creo que su abuelo, o creo que, o un tío,
un tío
es uno de los represaliados precisamente por la República.
Sí,
es decir, Menorca. Aquella tiene la unanimidad, la ley de fosas tuvo unanimidad, y está muy bien lo que explicas de que el PP en aquel momento supo mirar hacia atrás desde
una altra manera.
Exactamente, tuvo otra mirada.
Una primera passa. Però el problema de Vox és, per exemple, la llengua. Ara m'ho ficaré en un altre jardí, però amb el tema del procés, abans del procés de Catalunya, a les Balears, estava havent una normalització en quant al tema de la unitat de la llengua, en quant a com se veu la llengua, i jo trobo que després d'aquell moment va canviar, i amb l'arribada de Vox també s'altera tot aquest procés natural de no debatre sobre coses bàsiques.
Bueno, yo ahí tengo que corregirte, porque recordamos la época de José Ramón Bauzá, que fue una enmienda a la totalidad.
Però hi ha algo polític.
Bueno,
pero una neura seva.
Bueno, no, pero una neura seva.
I un sèquit de persones que estaven darrere d'ell. Això és vera.
Així li va anar de 35 diputats a 20.
Exactamente. Pero hay que tener en cuenta que Vox viene de allí también, ¿eh? ¿De dónde viene Vox? Del PP. Y viene del PP de este PP. de este PP, de este PP de Bauzá, porque a todos nos llamó muchísimo.
Sí, però incorporen gent nova, també.
Sí, sí.
I sobretot a Balears, no?
Però l'origen, bueno...
A Mallorca.
Cuidado, porque aquí también hay PP, sí, ¿eh? Sí. O sea, Vox tiene PP. Mm. O sea, los orígenes de Vox también... Jorge Campos, que es uno de los orígenes de Vox, no estaba en el PP, pero estaba muy cerca del PP.
Sí.
Guido y Arribas estaba en el PP. O sea, sí, sí. Hay PP en Vox. Y es ese PP, es ese PP. Y lo que yo quería decir al principio de mi reflexión es que ahora mismo el PP no pondría ningún inconveniente a la derogación de la ley de memoria, porque detecto clarísimamente que es como aquella vez que Felipe González dijo he entendido el mensaje, me da la sensación de que Mara Proens ha entendido el mensaje de que no tiene que competir con Vox, sino que tiene que intentar, creo que su estrategia va a pasar por conquistar a los votantes de Vox, y eso se hace endureciendo el mensaje. Y creo que de aquí a las elecciones vamos a ver un endurecimiento del mensaje de Marga Proens. Y lo primero que vamos a ver, primero hay que recordar que ella pactó con la izquierda derogar la ley de memoria, un primer punto que incumple, y esta semana creo que vamos a ver cómo se desdice, estoy segurísima de que va a pasar así, cómo se desdice de su propuesta de subida de la cuotasa, y es por ese acercamiento a Vox. Aunque en Vox esta semana, curiosamente, uno de sus dirigentes decía, bueno, es que yo creo que habría que subir la ecotasa, pero no se atreven a decirlo en voz alta, porque sus votantes se les puede dar un patatús.
El turisme, l'ecotaxa, també serà altre dels temes que abordaran avui
en
la sessió de control del Parlament.
Que en este acercamiento que Juan Carlos mencionaba también, o sea, que esta nueva realidad que han configurado las elecciones extremeñas de Aragón, porque han configurado una nueva realidad, la sensación que tengo es que Marga Proens quiere dar la imagen de que la legislatura no está muerta, de que va a tener, no como Pedro Sánchez, quiere contraponerse a Pedro Sánchez, decir, la legislatura está viva, aquí no hay bloqueo parlamentario, tiene dos leyes en cartera que quiere aprobar con Vox, que son la ley agraria y la ley de costas, y simultáneamente va a intentar aprobar los presupuestos, y todo esto no lo puede hacer pactando con la izquierda una subida de la cuotasa, ¿vale? Entonces, este análisis político yo creo que es el que ahora vamos a ver. Sospecho un endurecimiento en las postures de Marga Proens d'aquí a les eleccions.
Veurem, idò, i tindrem temps també per l'anàlisi, no? A mesura que passi el temps en aquest any pràcticament preelectoral, ahir ho dèiem, any electoral a algunes comunitats i preelectoral a la nostra. Però ara hem de fer una petita pausa, recordem el bisturí, i tot d'una reprenem aquesta tertúlia d'actualitat.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que los niños vapean en los colegios de Baleares. No es el vaho de las elecciones aragonesas que llega hasta aquí. No es ese exhalar del pueblo a las minorías que los hacen menores. No es eso de inspirar hasta el fondo y que desaparezcan de un plumazo residuos de partidos regionalistas como el PAR o de ultraizquierdistas como Podemos. Hoy sabemos que las fragatas, los paseos de Barbie Flotilla y el resto, como la señora Muñoz, se han quedado no solo sin inspiración, sino sin respiración, sin hálito. El hedor que llega se resume en este sudoku imposible. España pierde las elecciones en Aragón, mientras todos los partidos ganan, mientras todos los ciudadanos pierden. El titular no es que se respira derecha en el 60% del Parlamento aragonés, es que mientras todo esto pasa, nos cuentan que los menores de Baleares se lo fuman. Vapean intensamente con todos esos datos. Se fuman un puro en el cole mientras pasa todo esto. El vaper se cuela en las aulas, dice el titular. Consumo desde los 10 años y hasta tráfico de vapeadores incluido. Algo pasa que suena asfixia de futuro, mientras en una nación que desprende este olor enrarecido, los menores respiran colocados en los colegios. Mientras estamos entretenidos en eso, nuestros menores se cuelgan temprano, se hacen adictos, respiran a duras penas lo que somos capaces de ofrecerles para que no ensanchen sus pulmones, que decía el poema, para intentar que sean ciudadanos no con derecho a voto, que también, sino con derecho a veto. Y ya mañana, siempre adictos a ti. Más.
Cual si fuera el único día de tu boca. Cada vez que me acuerdo, yo siento en mi pecho el peso de una roca. Son tus ojos marrones, tu cabeza verdosa, es tu cara.
9:34 minuts. Reprenem aquesta tertúlia amb els periodistes Quique Oñate, Nekane Domblas i l'advocat Joan Carles Rodríguez Tur, i abordam un tema que té a veure sobretot en la importància que podria tenir en el futur aquesta decisió per l'illa de Formentera. Avui també es debatrà al Congrés dels Diputats la presa en consideració perquè Formentera pugui tenir senador propi a través d'una reforma de la Constitució, perquè això només seria possible a través de la reforma d'un article en concret, que seria el 69.3. Recordant que Formentera, des de l'aprovació de la Constitució, és l'única illa habitada sense representació pròpia al Senat. O sigui que estem parlant pràcticament d'una reivindicació històrica que va agafar més força o més presència en la creació del Consell l'any 2007, però que tenir aquesta representació seria decisiva per prendre algunes decisions importants. Comença ara per tu, Quique. Quina importància podria tenir en cas que pugui tirar endavant aquesta proposta? Senador propi per l'illa de Formentera.
Home, és una altra d'aquestes anomalies, no?, de les Balears, que estan sempre poc representades en el tauler estatal, no? Però, bueno, la veritat que després penses i dius, realment no serveix de moltes els senadors i diputats que tenim de les Balears al Congrés. Hem aconseguit alguna cosa realment de pes per les illes, perquè estem tot el dia sentint a l'entorn del Pi, o ara som Mallorca, no?, Coli Super Mallorca, que han de tenir un discurs realment que serveixi, que no, perquè els partits PP i PSOE realment no han aconseguit res per les Balears. Home, alguna cosa sí que han aconseguit durant totes aquestes dècades, però és vera que, no sé, no sé què pensen en Ekane, però...
Bueno, jo és que tengo otra visión. Yo tengo otra visión distinta a mí es... Perdón, Quique, que no lo digo por ti. Pero a mí este victimismo de que hacen los diputados de Baleares por Baleares... a ver, el Congreso no es una cámara de representación de las comunidades autónomas. En el Congreso se presentan listas, que son el PSOE, el PP, Podemos, sí. Sumar... Entonces... Los diputados representan a sus partidos. Y es verdad que en cada partido tiene que tener el cuidado de proteger los territorios para que luego en esos territorios les voten. Pero a mí esta visión periférica de que el Congreso tiene que defender un diputado que defienda los intereses de Baleares, bueno, bien, está muy bien, pero en el Congreso se defienden, o sea, es el Senado, precisamente.
Però ho has dit d'una manera que, si ho dius així, sona malament, que defienden los partidos.
Pero es que, perdona, es claro. Que hay una lista... No, aquí no es una Cámara de Representación Territorial. O sea, los diputados... No se presenta Baleares.
Sí, sí, sí.
Baleares no se presenta a las elecciones al Congreso. Se presentan unos partidos que defienden los intereses de sus partidos.
Por eso que dices sí, sona muy malament.
Bueno, pero es que... No, que yo no digo que es lo que tiene que ser, es lo que es. El PSOE no va a defender los intereses del PP. Y entonces, claro. Ahora mismo, precisamente, nos encontramos con este problema con el senador de Formentera, y voy a lo que nos has preguntado. Senador de Formentera requiere para que se apruebe, hoy es la toma en consideración, es decir, es un poco como la ley de memoria, hoy no se aprueba nada. Hoy se aprueba que se debata. ¿Cuál es el problema? Que hay que cambiar la Constitución. Entonces, porque la Constitución cometió este error por una articulación territorial un poco confusa.
A part, Nekane, que el creixement demogràfic ha tingut l'illa d'ençà que se va aprovar la Constitució fins ara, és una barbaritat.
Porcentualmente, la que más ha crecido es Formentera. O sea, si partimos del origen que tenía Formentera, ha crecido incluso más que Ibiza. Que el crecimiento, Juan Carlos lo sabrá mejor, ha sido desmesurado. Formentera es la que más ha crecido. Ahora mismo tiene más habitantes que el Hierro tiene un senador en Canarias. Formentera no tiene por una anomalía de la Constitución.
Exacto, pero que este
claro,
comparativo
el problema
no tocaría.
Precisamente es que hay que enmendar la Constitución.
Claro.
Y entonces
eso es
el PP
difícil.
Le da miedo al PP, que todavía no sabemos qué va a votar. Igual Juan Carlos tiene más información, pero ayer no conseguí averiguar qué va a votar hoy el PP. Ayer no conseguí averiguar qué va a votar hoy el PP, porque lo de reformar la Constitución al PP le da miedo siempre, le da pánico.
Pues
se ha reformado.
Si podría suponer un precedente para otras cuestiones, etcétera.
Ya se ha reformado.
Etcétera.
O sea, la Constitución no es la Biblia. La Constitución...
S'hauria de poder adaptar, Joan Carles, com diu Nekane, i te trasllada també a tu aquesta opinió, als nous temps, no? Parlaven del creixement demogràfic, parlaven de l'anomalia com a única illa habitada que no té senador propi. Què en penses?
Jo vull introduir un matís jurídic, perquè això de que sa única illa que no té senador propi no acaba de ser correcte.
Ja, està la graciosa.
A Eivissa tampoc té senador propi.
Bueno, claro.
No. A Eivissa no té senador propi. La circunscripció és a Eivissa i Formentera.
Claro, clar, sí, efectivament.
Conjunta, vols dir, clar.
A Eivissa no tenim cap senador propi, tampoc.
Efectivament, tienes razón.
Sí, és curiós i interessant, també, clar.
claro, han monopolitzat el debat, que és el que té sentit realment, en què Formentera crearà un senador propi, però no és així. Crearem un senador propi per Eivissa i un per Formentera, perquè actualment comparteixen circunscripció i hem tingut senadors formenterers, eh? I, de fet, molt aviat en tindrem un, també. En qualsevol cas, per explicar-ho molt breument, la Constitució, l'article 69.3, diu que totes les illes que tinguen cabildo, és a dir, que tinguen Consell Insular, en el nostre cas, han de tenir representació en el Senat amb un senador, com a mínim, no? Hi ha determinades illes que tenen tres senadors, perfecte. Hasta 2007, Formentera no tenia Consell propi, ¿vale? Formentera compartia Consell amb Eivissa, el Consell d'Eivissa i Formentera. És després, quan té sentit constitucionalment, jurídicament, que Formentera tingui un senador i Eivissa en tingui un altre per complir precisament amb aquesta vocació que té la Constitució de que cada illa amb Consell o Cabildo Insular tingui representativitat pròpia. A més, jo avui de matí ho parlava amb un altre senador i li deia que aquest debat hi ha que deixar-lo guanyant els formenterers. Perquè si nosaltres els eivissancs patim una doble insularitat, els mallorquins patiu insularitat, els formenterers pateixen una triple insularitat. I aquests debats socials hi ha que deixar-los guanyar, perquè a més tenen raons la seva reivindicació de, com bé deia Nane Cane, tenir un representant propi a la càmera on estan representats els territoris. Per tant, té tot el sentit del món que, a més, Formentera és un territori amb una sensibilitat molt especial pel que fa a la immigració, per lo que fa a la normativa de costes. Formentera és el lloc més al sud de les nostres illes, per tant, això té unes certes implicacions. Jo m'apareix, i les seves reivindicacions, és molt curiós, solen diferir molt de les d'Eivissa. Si escoltau, per exemple, el que proposa i el que du habitualment en el Parlament el diputat autonòmic, Nane Cane, ho sap, en Llorenç Córdoba, que és el representant del diputat de Formentera, solen ser reivindicacions que no estan alineades ni amb un partit, ni estan... Bueno, perquè ell ja és un diputat no adscrit, però que solen ser reivindicacions molt centrades en Formentera, i això s'ha de poder traslladar també en el Senat. Per tant, té tot el sentit del món que Eivissa tingui el seu senador i que Formentera tingui el seu senador. Jo vull veure quina és la redacció final, però la redacció final de l'article 69.3 no ha de ser que Formentera tingui senador propi, sinó que es creï la circunscripció d'Eivissa i es creï la circunscripció de Formentera.
¿Y tú qué crees que va a votar el PP? Porque yo todavía no lo he conseguido averiguar a estas horas. Y esto se debate por la tarde.
No sé lo que votará el PP.
Creo que el pleno empieza a las 3, no estoy segura. Creo que el pleno del Congreso empieza a las 3.
No sé lo que votará el PP, pero no tendría cap sentit que el PP suposés en això. No tendría cap sentit ni un. Y això, jo espero que siga algo en lo que totes les formacions vagin a la una, vagin juntes, perquè no es tracta d'una qüestió d'interès ideològic, és a dir, aquí no hi ha una qüestió ideològica, sinó que penso que és una qüestió de justícia i també de legalitat, perquè, insisteix, la voluntat teleològica de l'article 69 és que cada territori amb consell tingui un senador. I bé, per aquesta raó, Formentera ha de tenir el seu senador propi. Jo, de veritat, desconec el que farà el PP, però el que espero és que ho aprovin, és que es voti a favor de la presa en consideració de la modificació de la Constitució per dotar a Formentera i a Eivissa d'un senador a cada un, i espero que no hi hagi ni tan sols un debat amb això, sinó que siga, puguem tenir un escenari polític de purpurina i llum on tots vagin a la una perquè es respecti aquesta representativitat i aquesta voluntat de la pròpia Constitució.
No, además hay que tener en cuenta una cosa, que es que esto se debate porque es una propuesta del Parlamento aprobada por unanimidad. O sea, esto llega al Congreso, yo no me acuerdo cuándo se votó esta propuesta, pero ya hace tiempo. Esto llega al, creo que incluso pasó fue en la anterior legislatura, ¿no? No estoy muy segura de cuándo se aprobó esta propuesta, pero llega con la unanimidad del Parlamento de las Islas Baleares. Sería un poco raro que ahora los diputados del PP se abstengan.
Com dèiem abans, és important sobretot a l'hora de prendre decisions, perquè les condicions de l'illa han canviat, perquè l'evolució ha estat molt notable, perquè s'enfronten a decisions que jo crec que podria ser important i representatiu tenir un senador, no? Ara que parlaven, la situació respecte a l'arribada de migrants a l'illa, per exemple, resté a veure amb la situació de la resta de les illes, o fins i tot l'habitatge, no? Les qüestions relacionades amb l'habitatge, o la manca de personal, els serveis d'emergència. En definitiva, són moltes coses, però com dèiem, de moment és una interrogant el que passarà en el futur. Canviant de qüestió, vosaltres agafeu vols sovint, no? Interilles, vegades...
No, jo no mucho.
No?
No soy muy...
Joan Carles probablement sí, sobretot quan es trasllada cap a Mallorca.
Jo quasi cada setmana.
Quasi cada setmana. Has vist alguna vegada o has viscut en directe alguna discussió per un tema relacionat amb el tamany de l'equipatge? Perquè és un clàssic. Sempre quan estàs a la cua de desembarcament hi ha gent que o bé intenta fer pressió perquè la motxilla sigui més petita. Jo el manco sí que ho he vist. No una discussió que arribassi a les mans. En tot cas, que ara en parlarem, però discussions lleus, jo sí. Tu?
Sí, és molt habitual. No només discussions, sinó això que dius tu de la típica escena d'una persona intentant fer entrar a pressió una motxilla, una maleta, perquè compleixi en ses dimensions. Això penso que és una escena diària de tots els aeroports.
El que no hem vist és que arribassi una situació d'aquestes característiques a les mans. I jo vos ho trasllat, i també la pregunta serà per tu, perquè aquí la cosa va... o el manco té a veure dins l'àmbit legal. Va haver una discussió molt grossa, això va ser diumenge, per aquest tema, per el tamany de l'equipatge d'una maleta en concret, i va ocórrer a la cua de l'embarcament d'un vol de Ryanair. Un passatger va agredir a un treballador d'aquesta companyia després d'una discussió per aquesta qüestió en concret, uns fets que van ocórrer al mostrador de facturació en un vol Palma Madrid. El treballador va haver de ser atès pels sanitaris a causa dels cops de puny que va rebre a la cara. M'ho recorda també el tema de les agressions als metges. No té res a veure, però sí que podríem parlar de com reacciona la gent davant situacions d'estrès, de nervis, de crisi. En tot cas, el sindicat ha condemnat l'agressió en considerar que és del tot inadmissible que passatgers reaccionin d'aquesta manera tan violenta, i Comissions Obreres contactarà amb AENA per revisar l'actual situació i millorar les mesures de seguretat a l'aeroport. Havíem parlat moltes vegades d'agressions a metges, però no d'agressions a personal de l'aeroport, tot i que jo recordo alguna anecdòticament en el passat, Joan Carles, però a què se podrien enfrontar?
Mira, jo no vull dir que certes polítiques de Ryanair no puguen encalentir a un, perquè certs encalentiments estan justificats, però hem de tenir present que és una companyia low cost i un pot esperar qualsevol cosa. Ara bé, el pobre treballador no en té cap culpa. El pobre treballador que es limita a complir les directives de la seva companyia no en té cap culpa, i aquesta reacció airada, pues, el que tindrà conseqüències segurament serà com a un delicte de lesions. Veurem quin tipus de lesions ha tingut aquesta persona, si han requerit tractament o no, perquè si són només contusions, estaríem davant un maltrato d'obra, un tipus penal que es diu maltrato d'obra, i quan sí que hi ha unes lesions que impliquen la necessitat d'una intervenció mèdica prolongada, és a dir, que no és només una primera atenció facultativa, sinó una atenció mèdica prolongada, és quan opera el delicte de lesions. Per tant, s'encalentida, justificada o no, d'aquest senyor podria tenir conseqüències penals. En qualsevol cas, jo m'apareix molt bé que des de sindicats el que facin és donar suport a aquest pobre treballador, i espero que l'empresa faci el propi i també prengui nota de que la seva actitud, el seu comportament i les seves restriccions i dificultats que posen en els passatgers poden desencadenar en situacions com aquesta, i que paguis més innocent, que és el pobre treballador.
No, estava pensant que de vegades se mos oblida que quan tu estàs pagant per Ryanair, estàs pagant per Ryanair.
Exacte.
Dir, i no és el mateix Ryanair que una altra aerolínia.
Has d'acceptar les seves regles.
I és barato, és tan barato per aquestes coses, perquè tens menys drets. Com a... No menys drets, perquè això, evidentment, s'ha de defensar.
Tienes que pagar.
Però sí, sí, menys drets.
Vas pagando por cada derecho. Vas pagando por tus derechos.
Home, és que crec que són 70 euros, no?, si no compleix aquestes mides exactes.
Sí, no sé quant ha de ser. Sí.
Aproximadament, crec recordar que és una quantitat alta.
No, és una merda, però és veritat que tu estàs pagant molt poc.
No, 70 euros si
no compleix el requisit.
Si te passes i tens que pagar 70 euros més.
Me refereix una merda, les condicions, i el que se t'ofereix, i les possibilitats. Jo, per exemple, me'n record, fa estona una aerolínia, que potser poden dir que és una aerolínia seriosa d'antanyo, no? Seria Lufthansa, per exemple, que és una aerolínia, si tens un problema t'ho solucionen, no, tal. Clar, en Ryanair és un altre rotllo, això. Mm. Però bueno,
és veritat que
això
generen...
no lleva que aquesta situació en sigui tremenda, bueno,
no,
evidentment...
I
el que deia, que en el final és un treballador que no té la culpa.
I és veritat que si ets a una cua, se genera com a molta tensió a mesura que te vas atracant en aquest aparell de ferro, no?, que
perquè
apareix.
Has de passar el filtre.
Exactament, i se genera molta tensió. En tot cas, res justifica l'agressió a un treballador, clar, ni molt manco, que és el que volíem dir just ara. 9:48, uns consells i recta final d'aquesta tertúlia.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Radio es Dial.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos más de 2.000 productos siempre a buen precio. Como las cookies con chips de chocolate por solo 1,55 euros. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Et la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, no. Changuito.
Perdó,
no,
en
Xanquete,
pobre
Xanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha
de veure. Ara sí, ara sí, que no estan dàtil.
Ah, ah, igual no. Que és meu cat. El meu cat també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí,
però
que
fort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia amb Marta Grau.
No i 51 minuts. Segur que els nostres espectadors i oients més fidels recordaran que ahir varen dedicar un espai a la nostra tertúlia habitual amb els joves, amb la gent jove, sempre intentant posar sobre la taula les principals inquietuds, i una d'elles és, sens dubte, l'habitatge. Ens referim sobretot perquè varen tenir resultats de l'anuari de la joventut que xifra, atenció, amb 22 anys de sou íntegre els topbés que es necessiten per poder comprar un habitatge. Clar, l'accés a l'habitatge és molt complicat a les nostres illes. Parlam de només entre un 15 un 16% de joves que es poden emancipar. És una xifra molt baixa, és una de les primeres causes també de frustració dels joves, recordant que aproximadament un 28% dels joves ja viu fora. O sigui que és un tema que no podem deixar de banda. Ara bé, quina podria ser la possible solució? Comença ara per tu, Joan Carles. No, perdona, Quique, que no havia començat a l'anterior ronda. Comença ara per tu. Sempre procuro rotar els començaments, perdoneu-me. És el torn de Quique, exacte.
Sí.
Tot bueno. Teu, Quique.
A més, per edat.
A més, el més jove, no?, d'aquesta tertúlia.
Sí, sí,
o sigui que
és
veritat.
Des de luego es mucho más joven que yo, eso
que
la resta.
No, mos pots ficar tots en el mateix
Quique,
sac.
De quin any ets?
Jo som de 96, de 29.
Imagínate.
Idò, mira, és el que està més a prop.
Ah, pues som de la mateixa edat, jo també.
Ah, mira.
Som de la mateixa edat.
Pues som... I tu t'has independitzat ja. Jo som un d'aquests...
Jo, a la fuerza.
Jo d'aquests som des d'enguany, d'aquest 16%, evidentment amb la meva parella, perquè si no és impensable, però en un moment, perquè ara em poden estalviar visquent a cas pares, vull dir, bàsicament, és l'única manera d'estalviar... És que és l'única manera, els meus col·legues que tenen la meva edat...
O que no tenen parella, exacte.
O que no tenen... Bueno, si no tenen parella és quasi impossible, perquè... O si t'has de comprar una cosa molt, molt... Bé, ja sabem, no?, com va això. Just avui llegir un article que deia, no?, que l'estat de benestar en general a Europa, no?, encara se manté en sanitat, educació, no?, per exemple, pensions, però vivenda ja no. Fa molt que no, realment. El que passa és que hem arribat a uns límits, i en el cas de les Balears, amb tota la pressió del tema turístic i d'especulació encara més forta. No sé, jo és que amb aquest tema... Som molt negatiu. I ja ho hem xerrat moltes vegades a la redacció, com ens enfadam, no? Quan en el cànibal, joder, estas datos. Però, sincerament, jo és que no ho tornaré a repetir. Crec que s'han de prendre mesures tant dels dos packs. El problema és que se compra un pack d'esquerres, no?, més d'intervenció, més tal, i un pack només de liberalització i tal, i cap dels dos per si mateixos funcionaran. Jo crec que s'han de han de confluir.
Podria no ser suficient, ni d'esquerres ni de dretes, ser una qüestió totalment aliena, sí, ja, un fenomen global que té a veure amb la gentrificació de les ciutats.
Sí.
Exactament, perquè això seria aplicable també a altres llocs del món.
I el tema d'Àsia, per exemple, fa molt més de temps que pateixen això perquè tenen més població i el que s'ha fet és normalitzar viure espais molt més reduïts. Al Japó, no? A Hong Kong...
Però si analitzem els preus dels nostres espais reduïts, també són molt cars.
Sí.
O sigui,
sí,
però... els preus dels estudis, per exemple, dels apartaments d'una sola habitació, també parlem de xifres molt altes.
Però és que s'han de prendre mesures... Jo no veig a cap polític. Ara, potser l'esquerra diu que sí, que faria no sé què, però després estan al poder i no han fet res, tampoc, en aquesta línia. I Pedro Sánchez no ha fet res en política. En política d'habitatge, vull dir...
Bueno, les competències són de les comunitats autònomes, eh? Sí. Hay que tener en cuenta que las competencias son de las comunidades autónomas, pero es verdad que ahora mismo es un problema global, porque efectivamente tenemos aquí la punta de lanza del problema de la vivienda en Ibiza y Formentera, sí, que es lo que llega de Ibiza... no queda en Ibiza, se extiende.
Exacto.
Efectivamente.
Pasa, Ibiza,
y a mí
pasa,
me llamó mucho la atención, creo que ya lo he comentado aquí, cuando fueron las elecciones de Extremadura, un reportaje muy interesante que publicaba El País, que hablaba del problema de la vivienda en Extremadura. Que claro, aquí lo que decimos es, con el precio de un piso en Baleares, te compras, sí, cuatro en Extremadura. Uh-huh. Pero claro, en Extremadura los sueldos no son los de Baleares.
Claro. ¿Eh? Igual, porque, tampoco es que siguin...
Bueno, pero la gente emigra de Extremadura.
Ni el cost de la vida, es el mateix
gente,
que de Baleares.
Pero la gente emigra de Extremadura, claro, y este problema contaba que los jóvenes se tienen que ir de Extremadura, sí, porque no pueden vivir en Extremadura. Quiero decir que el problema...
No
hay trabajo, el trabajo está muy mal pagado, y los jóvenes... Es un problema global, el de la vivienda. Y creo que la gran diferencia sustancial a la época en la que yo pude acceder a un piso es que en aquel momento la alternativa, que era alquilar, sí que era accesible. Sí, se podía alquilar una vivienda. Quien no podía dar una entrada para comprarse un piso, yo he vivido durante muchísimos años de alquiler y he podido afrontar un alquiler. Yo
però, perdona, una cosa.
Ahora es imposible.
Necane, supongo que estarem d'acord, però el problema central aquí, que se diferencia de respecte a fa 30 o 20 anys, és que l'habitatge s'ha convertit en un actiu.
Claro.
I si tu tens dos bés,
sí, sí,
i vols fer negoci, un punt segur és,
sí, sí,
venir a Espanya i invertir en cases.
A
Espanya o altres puestos, perquè,
sí, sí,
passa per tot.
No, perdona,
però Espanya és un puesto molt bo per invertir en aquest, perquè tens seguretat...
Però,
no,
perdona, què estamos haciendo los mallorquines comprando cases en Asturias?
És el mateix fenomen, però cap allà.
¿Qué estamos,
sí,
haciendo?
I què passarà en el futur a Astúries? Perquè probablement pujaran els preus,
o sea, ¿qué estamos,
no?
Haciendo, sí, los mallorquines comprando cases
domino
en Astúries?
Claro.
Pues es lo que hacen los alemanes comprando cases en Baleares.
Però bueno, els asturians ja patien els madrilenys, eh?
Joan Carles, que per aquí s'encenen i no te deixen xerrar.
Jo... No, m'encanta. Estic escoltant i aprenent. No. Jo penso que hi ha una qüestió en Quique plantejava, sí, la dicotomia, no?, entre polítiques d'esquerres o polítiques de dretes. Jo la vull picar enmig. Jo penso que hi ha mesures que no són ni d'esquerres ni de dretes i que, per exemple, el govern balear ha aprovat i que penso que sí que són acceptables per qualsevol espectre ideològic. Per exemple, en aquest cas, i concretament en relació a l'accés a l'habitatge per joves... els joves de menys de 31 anys tenim bonificat ITP a un 100%,
sí,
quan adquirim la nostra primera vivenda.
Està molt bé.
Els menors de 36 anys tenen un ITP reduït d'un 4%. Vull dir,
sí,
això canviarà el paradigma? No.
Però ajuda.
Però sí que és veritat que són mesures que jo penso que són acceptables de reduir la càrrega fiscal. Mm-hmm. Perquè, a més, recordeu que quan un jove o qualsevol persona s'endeuta, els bancs no mos financiaran els impostos. És a dir, nosaltres hem de pensar, quan comprem una vivenda, quan fem les nostres comptes, que es van, com a molt, mos financiarà un 80%. Mm-hmm. Un 20% que haurem de tenir nosaltres de la nostra burjaca, i llavors els impostos i les despeses, que aquí hi ha despeses de notari, mm-hmm, despeses de registre, despeses d'advocat, de gestoria...
Exacte.
Això el banc no mos ho financiarà. Per tant, a més del 20% que hem de tenir dins la nostra burjaca, mm-hmm, hem de tenir en compte, entorn, entre un 10 i un 13% a pagar ITP i despeses de compra-venta. I això no són tots els joves, com en Quique i jo, que de 29 anys tenim la capacitat econòmica per fer front, per tenir aquest estalvi, i lògicament, imagina que com en Quique, el que feim és vivir de lloguer. Vivir de lloguer mentre algun dia s'obre el milagro i tinguem la capacitat econòmica suficient com per poder aspirar a adquirir una vivenda, no de 315 metres quadrats, sinó que segurament ens conformarem amb una de 60 o 70.
Exacte.
Saps? Per tant, jo penso que hi ha mesures que sí que es poden fer. Ara bé, sí que aquí la ideologia, penso que sí que té un paper en quant a les mesures, perquè són dos models molt diferents els que hi ha avui sobre la taula. Un model de topall, de límits, ara estic parlant de, del lloguer, o inclús de prohibició de compra a persones estrangeres d'una segona residència a les nostres illes, que també està damunt la taula, encara que jo penso que això no té recorregut legal. Això és un model que és molt diferenciat de l'altre, que és, no, no, miri, el que té, per exemple, a dia d'avui el govern Balears, anem a desenvolupar el sòl urbà que hi ha, el sòl urbanitzable, i a fer projectes residencials estratègics amb àrees de transició, amb vivendes a preu limitat per la gent d'aquí. Això ja em sona millor i penso que és una mesura inclús a la qual s'esquerra s'hi podria sumar perquè no consumeix territori.
Molt interessant el vostre debat, interessant també escoltar-vos. Quique, Nekane, Joan Carles, moltíssimes gràcies que tingueu. Un bon dimarts.
Que vagi
Moltes
bé.
Gràcies. Notícies, continuen tot
Salut i alegria.
Això sí.